Perquè en un context marcat per l'augment del preu del lloguer i les dificultats creixents per accedir a un habitatge digne, l'habitatge social es presenta com una alternativa clau per garantir drets i reduir aquestes desigualtats. Al Prat de Llobregat, a Barcelona, s'ha inaugurat recentment una promoció de 101 habitatges de lloguer cooperatiu i assequible, impulsat per la Cooperativa Obrera de Vivenda en col·laboració amb l'Ajuntament del Prat. Es tracta del projecte d'habitatge cooperatiu més gran de Catalunya, sense inversió inicial per a les famílies i amb una gestió basada en el bé comú. Avui en parlem d'aquest projecte amb el president de la cooperativa, en Antonio Pedrero. Molt bon dia, Antonio.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Bé, il·lusionat i content de poder tirar endavant aquests projectes.
Molt bé. Jo, per començar, Antonio, m'agradaria que definissis una miqueta què és això de l'habitatge social, que és la diferència, no?, del mercat privat o de lloguer.
Bé, és habitatge protegit, de tal manera que tenen ajudes de la Generalitat de Catalunya i també els ajuntaments posen a disposició de les cooperatives els terrenys. I nosaltres promovem, construïm i gestionem aquests habitatges en règim de lloguer. Per tant, estan taxats i tenen uns preus baixos, uns mòduls de preu, que en aquest cas concret són 750 euros metre quadrat de cada habitatge. I determina que bueno, hem fet habitatges de 1, 2, 3 i 4 habitacions i el lloguer són 300, 400 i 500 i escaig euros més per cada una d'aquestes característiques d'habitatge.
Caram.
El que determina que, bueno, que gent que tingui baixos ingressos o manca d'estalvi pot accedir-hi a aquest tipus de vivenda. Sense fer cap aportació inicial. I això és una solució per molts col·lectius que estan patint aquesta situació de manca d'habitatge.
I què diferenciaria un projecte com aquest d'habitatge social gestionat per una cooperativa amb les vivendes de protecció oficial que hi ha als diferents municipis?
Bé, per una banda, els preus, perquè hi ha molta tipologia de vivenda protegida, i règims diferenciats. Nosaltres som el mòdul més, diríem, més econòmic per a les famílies i el fet de fer-les a través d'un sistema cooperatiu vol dir que les persones que hi entren a viure i que han participat i complint uns requisits específics pues, poden ser socis de la cooperativa. De fet, totes les persones són sòcies i participen d'un projecte col·lectiu. Nosaltres hem fet trobades ja amb els diferents usuaris dels habitatges en temps i forma perquè la convivència allà sigui el més idònia possible i els acompanyem en tot aquest procés i la diferència amb altres projectes pues, és que, bueno, que són compra-venta, que són cessió d'uso, que també s'està promovent molt en el sistema cooperatiu, però aquestes altres requereixen això, tenir un estalvi o una quantitat important per fer l'aportació inicial, cosa que aquí bueno, no és un requisit que no es té en compte i això facilita que això que repetia, no? Que gent que tenen baixos ingressos o manca d'estalvi puguin tenir les mateixes possibilitats d'accedir a un habitatge digne.
Clar, perquè moltes vegades també ens trobem en la situació de que pot ser la persona té uns ingressos decents, però aquesta manca d'estalvis no li permeten accedir a una vivenda normal.
Clar, s'està veient que a vegades fins i tot són les famílies, els pares, les mares, els que ajuden els fills, però clar, dintre d'aquest col·lectiu hi ha molta gent que no pot tenir ni l'ajuda dels pares perquè no tenen capacitat econòmica, i això que dius tu és cert. Tenen ingressos regulars perquè estan treballant, un o dos si són família, però no tenen capacitat econòmica ni estalvi. I per tant aquesta solució els hi permet gaudir d'un habitatge amb unes condicions a més de mercat molt, molt per baix del que estan els lloguers aquí al Prat i a l'entorn de l'àrea metropolitana, no?
Clar.
O qualsevol, no? Que suposo que aquí a Formentera també la manca d'habitatge fa que els preus es facin per les... Bueno, a les nubes, diria jo.
Sí, de fet, aquí la mitja de preu per metre quadrat assoleix entre els 8.000 i pico i els 9.000 i pico euros, que és el preu més car de tot l'estat.
Sí. Si els ha complicat la vida, bueno, molts treballadors i treballadores no poden fer front a cap estalvi ni tenir capacitat per poder comprar ni llogar un habitatge, perquè els hi demanen pues això, uns preus que no estan a l'abast. I nosaltres, amb aquesta combinació que les administracions posen al terreny, pues, sí, hi ha un estalvi previ i després les ajudes de fondos del pla de l'habitatge a nivell estatal, i cada comunitat té les seves característiques.
Clar, això et volia preguntar, Antonio. Anem a veure, desgranar una miqueta les característiques d'un projecte així, perquè aquesta promoció de 101 habitatges, la més gran de Catalunya, com neix? Com és el procés de fer de construir aquests habitatges?
Nosaltres teníem coneixement que el creixement urbanístic del Prat, a una àrea concreta, que és el Prat Sud, hi havia una figura urbanística que ens diu ARE, àrea de bueno, i que allà hi havia espais, diríem, o solars, que estaven previstos per fer habitatges d'aquestes característiques. Nosaltres vam demanar a l'Ajuntament i vam fer un estudi financer i econòmic, o sigui, de tirar endavant, i vam demanar una parcel·la concreta per fer aquest projecte. L'Ajuntament ho va creure bo i necessari, perquè ell posava el terreny a disposició nostra i nosaltres construïm i promovem, en definitiva, i gestionem tot aquest procés, de tal manera que determina que l'Ajuntament posa el terreny, pensa que el terreny té un cost d'un 13-14% del projecte final. La Generalitat ens ha aportat una quantitat també del torn d'aquest 14% amb subvencions, i nosaltres hem de posar la resta. La resta com es posa? Perquè la cooperativa nostra té un patrimoni comú, és una cooperativa que va néixer l'any 62 i va construir més de 1.000 vivendes. Caram. En règim d'accés a la propietat. Però els baixos comercials i altres edificis complementaris que tenim ho tenim amb lloguer i tenim una capacitat econòmica determinada. Va. Altres cooperatives no tenen aquesta possibilitat, però sí que s'està obrint una línia molt interessant que a Barcelona ja s'aplica, que és l'Ajuntament posa el terreny i, a més, fan una subvenció retornable. Què vol dir això? Que, a més del terreny... Com un préstec. Per fer viable la promoció, perquè els preus de la construcció també s'han encarit darrerament moltíssim, i posen el terreny i aquest préstec, que quan passen els 20, 25 o 30 anys del préstec principal hipotecari per fer la promoció, es torna a l'Ajuntament. I és una fórmula que s'està duent a terme, ja dic, a Barcelona, amb moltes promocions a través d'un conveni que ha fet l'Ajuntament de Barcelona amb les cooperatives. Nosaltres, sortosament, tenim capacitat econòmica, per això que t'ho explico, perquè vam consolidar un patrimoni propi que és garantia per accedir al crèdit més enllà dels que necessita la pròpia promoció.
Clar. I, bueno, quants anys heu estat des de que vau aconseguir el terreny, la cessió del terreny per part de l'Ajuntament, fins que finalment heu entregat les vivendes a les persones?
Nosaltres l'any 2007-2008 vam fer un petit bloc, perquè feia des de l'any 75 no construíem. I teníem un sobrant de terreny, vam fer un petit bloc de 14 habitatges, de lloguer ja, precisament, de promoció oficial també, amb un terreny propi. Per què? Per actualitzar el sistema constructiu. Clar, havíem passat molts anys i teníem que tornar a tenir una certa musculatura. I a partir de l'any 2008-2009 va entrar la crisi immobiliària de l'època i es va aturar tot una mica. Però a partir del 2010-11 nosaltres ja vam començar a parlar amb l'Ajuntament, i això s'ha materialitzat en molt de temps, més del que uns i altres voldrien. Però les coses arriben a bon port, i sortosament a l'Ajuntament del Prat, amb aquest desenvolupament d'una àrea nova concreta del Prat Sud, pues, està fent al voltant, entre les nostres i altres de protecció oficial, està fent 300 habitatges que donaran resposta a aquestes classes socials menys afavorides, diríem. Sí. Que tenen baixos ingressos, en definitiva.
I en aquest cas, aquest tipus de cooperatives, quin a l'Estat, diguem, com funcionen? Quantes n'hi ha? Vull dir, replica aquest model que teniu vosaltres a Catalunya a altres bandes?
No, perquè les cooperatives d'habitatge, a l'època franquista que ens vam constituir, vam resoldre les necessitats que hi havia aquella època, als anys 60, fins al 75, com us deia, però quan els socis accedien a l'habitatge, les cooperatives es dissolien. nosaltres vam tenir la visió de futur i vam dir, nosaltres continuem sent cooperativa i gestionem els baixos comercials i aquests edificis complementaris. Per tant, però dic, la rèplica que es pot donar a terme ara són cooperatives d'habitatge que accedeixin als locals que l'administració pugui facilitar i tinguin aquesta ajuda també complementària de préstamos retornables.
Clar, perquè sembla una estructura complexa en quant a poder gestionar això a altres comunitats, no? Per exemple, en el cas de Balears, com veuries la creació d'una cooperativa d'aquest estil i que pogués funcionar per d'aquí uns anys poder construir habitatge públic?
Bé, per nosaltres quan vam constituir-se l'any 62, el que fèiem els socis, clar, és aportar un petit estalvi. Per què? Per la compra dels terrenys, clar. Fonamentalment. Ara és difícil, per això us apunto aquesta idea que s'està duent a terme a Barcelona, concretament, és que les cooperatives, si hi ha un nucli de persones interessades que col·lectiva individualment no tenen capacitat, però col·lectivament poden sumar esforços, és constituir-se en cooperativa i demanar a l'administració, o gestionar-ho abans amb l'administració, la possibilitat de construir amb aquesta fórmula que us indico, que és cessió de terrenys i préstam retornable. Però si no, la capacitat econòmica, clar, condiciona. Nosaltres podem, com a cooperativa, si és una cooperativa sense ànim de lucre, com la nostra i altres, podem accedir a terrenys públics de forma directa. És a dir, que no hi ha l'administració pot adjudicar a un promotor social com aquest, que som aquest tipus de cooperativa, repeteixo, sense ànim de lucre, som promotors socials i, per tant, les administracions poden adjudicar, si es constitueix la cooperativa com a tal, directament terrenys. No han de fer ni concurs ni res. Poden fer-ho. De fet, aquí al Prat, ja com us deia abans, s'estan construint també no només la nostra promoció, sinó una altra que la fan a l'Ajuntament adjudicat directament a Habitat 3, que és una fundació, sembla que és depenent de Càritas, i que estan també fent 170 habitatges també en aquest entorn, aquell nou barri. O sigui que, per què? Perquè aquestes fundacions són igual que nosaltres, sense ànim de lucre i tenen la condició de promotors socials. L'administració dona o otorga aquest títol, diríem, de promotors socials sempre que això, que siguin cooperatives que no persegueixen l'ànim de lucre i els seus estatuts ho estableixen com a tal.
Ens estàs parlant d'un nombre d'habitatges socials amb aquest règim de cooperativa bastant, bastant gran. Em podries dir més o menys quants existeixen actualment?
Que jo sàpiga, en règim de lloguer no hi ha cap cooperativa que fins ara haya promogut. Per això nosaltres diem que és el projecte més gran de Catalunya en gestió de forma integral des d'una cooperativa i més en règim de lloguer. Per què? Perquè les cooperatives fins ara feien o de propietat o ara s'està aplicant moltíssim la cessió d'ús. Però la cessió d'ús, que és molt interessant i molt important perquè s'accedeix a l'ús de l'habitatge i la propietat sempre és de la cooperativa, però en canvi has de fer una aportació inicial de capital important, perquè si no la promoció no té
liquidat,
viabilitat. No té viabilitat econòmica.
I anar una mica...
Sí,
Digues.
Digues. No, pregunta, digues.
No, que anant una miqueta el perfil de les persones que accedeixen a aquest tipus d'habitatge, quins drets i quines responsabilitats tenen? És a dir, ens has dit que a nivell econòmic no tenen que aportar una quantitat inicial, després tenen que pagar un lloguer, però vull dir quin perfil de persones entren, com s'escolleixen les persones, com funciona?
Bé, això hi ha un registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial, que és únic a Catalunya, suposo que a les Illes també, no ho sé. I llavors la gent que té necessitat d'accedir a una tipologia d'aquests habitatges es registra i des del registre es fan les bases d'accés a aquest tipus d'habitatge. Llavors l'Ajuntament o l'empresa municipal de l'Ajuntament i nosaltres vam elaborar unes bases que estan regulades també per normativa de la pròpia Generalitat. No tothom pot accedir. I llavors han de tenir una condició que és un mínim d'empadronament al municipi, no superar els ingressos anuals en 1% a l'1 de l'IPREM o a l'1 o el 3,5 com a màxim, entre l'1 i el 3,5. I i això, i no tenir altre habitatge de, en propietat. Tot això facilita que l'administració autoritzen a comprovar totes aquestes dades i tenen llavors i concurren a un sorteig que nosaltres vam fer el juny de l'any passat ja. I a partir d'aquesta, pues, hi han habitatges, per això la normativa i les subvencions que hi ha del Pla General de l'Habitatge i de fons europeus determinen característiques específiques de cada... I es fa per col·lectius. Per exemple, joves fins a 36 anys.
Diguem que ara els requisits són els mateixos que té qualsevol persona per accedir a la bolsa aquesta d'habitatge protegit, no?
Sí, les condicions són les mateixes, sí, perquè determina el concepte de protecció oficial i les ajudes que se reben.
Molt bé. Aquesta promoció, com ja hem repetit diverses vegades, és de lloguer, diguem, un lloguer baix. Com són els contractes? Quants anys de durada? Són vitalicis? Com funcionen?
Nosaltres hem fet contractes d'acord amb la llei perquè s'han fet tots socis. O sigui, nosaltres la via de cooperativisme és que tots han fet socis de consum d'habitatge i, per tant, han pagat un títol social que és retornable si es donen de baixa, de 160 euros una sola vegada. I el temps que ha de durar dels contractes són per joves, poden estar com a molt fins a 10 anys. Per què? Perquè el col·lectiu de joves pensem que altres joves també han de tenir l'oportunitat i fem rotació. Clar. En canvi, els que han superat aquesta edat, per raons ja òbvies, que tenen més dificultats de ja refer, estalviar o fer orientar el seu projecte de vida, doncs aquests ja poden quedar mentre visquin, el temps que sigui indefinits, en definitiva. Els joves, fins als 36, 10 anys. A la resta, tot el temps que ells creguin convenient.
Molt bé, Antonio Pedrero, president de la Cooperativa Obrera de Vivendes d'aquí de Catalunya. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i bueno, estarem atents a pròxims projectes que tingueu en marxa.
Qualsevol col·laboració que tinguem, encantats de fer-ho, perquè una de les característiques també que ens ocupa és intercooperar. És una de les obligacions que tenim les cooperatives.
Molt bé,
col·laborar amb altres que tinguin les mateixes necessitats.
Gràcies.